a disposición de los generales golpistas. Y que posteriormente pues, todos los obispos han llevado al dictador bajo palio, cosa que es un sacrilegio, porque bajo palio solo se puede llevar a la hostia consagrada. Entonces debían haber sido acusados de herejía o acusados y excomulgados, pues tanto el dictador como todos los obispos que llevaron bajo palio al dictador. Y bueno, pues luego tenemos un montón de cosas que resaltar, que vienen siempre a la memoria. Como puede ser el tema más actual de las inmatriculaciones o el tema de concordato, en fin, yo entiendo que la religión debe permanecer en el ambiente, en el ámbito privado de las personas. Por lo tanto, con este condicionante, pues me resulta un poco difícil traer aquí una serie de cosas que gente como Mark y más joven, pues igual. No les viene no tienen memoria o no tienen recuerdos, o sus abuelos no le han explicado o han vivido determinadas circunstancias y entonces no están condicionados en ese sentido. Por lo tanto, yo pienso que lo que es el tema de religión debería pertenecer a la vida privada. Y en esa consecuencia, no, el concordato tenía que haber desaparecido hace tiempo y el tema de las inmatriculaciones debería tener una solución lógica, bueno, lógica para mí. Dicho esto, el encontrarme con una entidad que lleva 150 años en la ciudad, que se declara sin ánimo de lucro y que sus objetivos es ayudar a los demás, es incrementar o favorecer lo que es los valores de tolerancia y respeto, y en la ciudad buscar lo que es un beneficio social o cualquier actividad que sea un bien para la ciudad, pues claro, ante esta declaración de principios, pues solo tienes que mantener que manifestar un respeto sobre esta entidad que lleva 150 años. Y bueno, pues que aquella persona que quiera pues trabajar con estos principios, con estos objetivos, me parece magnífico. Y ahí lo dejo.
S'ha entès, entès per on anaves a la reflexió. Manel, què en penses? Ara
Bé.
l'Antònia m'ha obert un capítol diferent, que hi podrem
Sí.
entrar, òbviament, si així ho voleu, eh? Manel, endavant.
A veure, 150 anys d'una institució mereixen un respecte i treure's, no em porto, però treure's el barret estaria bé, eh? Sobretot en els temps que estem corrent, doncs treure's el barret per 150 anys. És molt complicat, eh? M'ha fet molta gràcia que quan dèieu doncs, el Círcul Republicà, que es va crear una miqueta més tard que l'Acadèmia Catòlica, si més no, aquest té la sort que segueix, si més no, viu i està en mans de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquell és un edifici de la Universitat Autònoma de Barcelona on acull amb un acord amb l'Ajuntament de Sabadell per ús de la Simfònica i dels Amics de l'Òpera. Eh? I aquest acord és viu, ho sé, perquè jo el vaig renovar, vull dir, particularment, per això ho sé. D'altra banda, a veure, és cert el que diu l'Antonio, que les religions són les religions i que en el seu moment doncs la religió catòlica va fer el paper que s'ha de fer, però no es pot ignorar, d'altra banda, i jo almenys així ho recordo amb els meus anys joves, doncs que a Catalunya gran part de l'Església va donar suport i va ajudar a tots els moviments antifranquistes que s'anaven generant. Ho sé perquè, doncs, entre altres coses, jo havia tingut molta relació amb el grup d'escolta Sant Bernat de Benton, que estava precisament doncs, a l'Acadèmia Catòlica i tenia que és el que es deu haver esdevingut el grup d'esplai actual. Jo era del Mare Déu de la Salut, però teníem molt bons amics i al mateix temps hi havia un conciliari allà que, a més, era un també animador cultural d'un grup que es va crear, que es deia Can 60, a la Puríssima, i tot aquest moviment sempre donava suport a tota una resistència jove contra la dictadura. I sota el xapluc de l'Església, que a més, mercès al concordat, impedia que quan estiguessis amb seu eclesiàstica, doncs et poguessin venir, si no fos una cosa molt, molt greu, doncs et podien donar un cert suport, no? I estar allà dintre. Per tant, jo diria que sí, és cert, en el seu moment la dictadura va tenir el suport de l'Església Catòlica, també el va tenir d'eminents polítics catalanistes,
com el mateix Cambó. I bueno, això, quan hi ha una guerra i un cop d'estat i es fa història i es repassa, hi ha moltes coses que xerriquen molt. Ara parlàveu, malauradament, grups van destruir... sí, ho diu una persona, tot això, que a més, el fet d'estudiar bioquímica li va fer perdre la fe amb certes coses de l'Església Catòlica, perquè doncs vaig trobar que les cèl·lules anaven molt bé soles, que no necessitaven, a part dels cultius, moltes més coses, i doncs no se sent gens religiós, però també ha de ser realistes, que en aquella època l'Església Catòlica doncs va acollir també grups com Cristians pel Socialisme, on es van formar tota una sèrie de gent doncs que van estar doncs lluitant contra això. I dic, jo crec que 150 anys d'una institució és fantàstic. 2, que les organitzacions eclesiàstiques, ONGs en general puguin desenvolupar la seva tasca en llibertat és fantàstic, i que cadascú cregui en el que ha de creure i que ho pugui explicar.
El Blai em demanava la paraula, entenc que el Marc també voldrà dir alguna cosa. Blai, endavant.
No, més que res que el Manel ha fet referència al local del Círcul Catòlic Republicà i vull dir una vegada més que aquest és un local expropiat pel franquisme a Esquerra Republicana, que va ser, l'espoli va seguir amb el règim del 78, que no l'hem pogut recuperar perquè en el moment de la fugida, els que van perdre la guerra, doncs van cremar tots els papers, entre ells les escritures de propietat de l'edifici, i per tant no hem pogut demostrar mai davant d'un tribunal la propietat aquesta. Això ha passat amb moltes coses d'Esquerra Republicana, un partit hegemònic doncs, abans de la Guerra Civil a Catalunya. Hem perdut molt de patrimoni amb això, també altres, altres organitzacions l'han perdut i no voldria passar-ho per alt, que ara sigui de la Universitat Autònoma. Doncs mira, em sembla molt bé, però no deixa de ser un espoli que vam patir en el seu moment i que no hem pogut recuperar perquè el franquisme perdura. I els tribunals franquistes perduren. I, per tant, no ho vull deixar per alt. Remarcar una vegada més que, a veure, que lo de, la qüestió de la religió que ha fet esment l'Antonio, jo, que no sóc creient, sóc ateu, però reconec que, en fi, que cadascú té, com a demòcrata, té la llibertat de creure en el que vulgui, de practicar en el que vulgui i practicar-ho, a més, d'una manera pública i associada, com no? I, per tant, l'Acadèmia Catòlica, en l'última època, doncs perquè sobre la primera hauria molt que parlar i ens remuntaríem a masses coses, però en l'última època doncs jo penso que ha fet una tasca interessant i bona per la ciutat i que els valors de tolerància i respecte i d'acolliment de totes aquestes entitats que ha dit doncs són lloables. Lo del concordat és una altra cosa, Antonio, Lo del concordat sí que té unes repercussions greus sobre la vida de l'Estat i de Catalunya. Entre altres coses, per exemple, el concordat que va signar Adolfo Suárez amb nocturnitat quan estava a punt d'aprovar-se, un mes abans d'aprovar-se la Constitució, va anar signant amb el Vaticà. L'Església, que és una entitat de l'Església Catòlica, és una entitat de més de 2.000 anys d'història, en sap molt, va saber moure els fils en aquell moment, va agafar el govern veient que les coses podien canviar, doncs no van canviar tant, però que podien canviar, i va reunir el Fosuárez i van signar aquest concordat que, entre altres coses, impedeix que un estat que en la seva Constitució es declara aconfessional tingui l'obligació d'oferir en l'ensenyament obligatori la religió catòlica. Això és una barbaritat. És a dir, la religió que ha de ser lliure i ha d'estar protegida si tu vols, però ha de quedar al marge de l'escola. I, per tant, com que ha de quedar, no la catòlica, sinó totes, que ara, després, per compensar, han fet servir les altres també, la jueva, la protestant i la musulmana, no? Però el concordat ha tingut unes conseqüències molt greus sobre el poder desenvolupar, doncs, una constitució que evolucionés cap a un laïcisme de veritat. I, per tant, la religió catòlica, gràcies a aquest concordat, segueix molt present en els àmbits, com per exemple el de l'educació.
Marc, vols dir alguna cosa?
Sí, bueno, una mica breu. Jo crec que perquè s'han barrejat moltes coses, no? I llavors té allà tota l'església, gairebé semblava aquí de franquista, és oblidar persones com l'abat Escarrer, moviments de, fins i tot d'església antifranquista, església obrera, facilitar fets com el de la caputxinada, quan van passar els fets de Galinsoga, que recordem que s'estava fent un sermó en català el 1958 o 1959... Per tant, a Catalunya, com a mínim, també hi ha una tradició de l'Església en relació al franquisme, doncs hi ha hagut també una oposició i, per tant, s'ha de dir tot. Llavors, bueno, és que si obrim, clar, si s'obre un meló, és, aquest tema pot donar per molt, no? La relació d'Església-Estat, Església-Educació, això podríem fer un monogràfic gairebé avui a la tertúlia. Per tant, no...
I aviso que no el farem.
I que no ho farem. No, clar, per això dic que hi ha molts temes, per tant, jo no m'allargaré, no començaré a obrir melons, només puntualitzo això que crec que sí que ho volia dir i evidentment, doncs, respecte a totes les creences, jo sí, jo com a cristià, doncs, no tinc cap problema tampoc a dir-ho, sí.
Antonio, un apunt, alguna cosa?
No quisiera abrir más melones
doncs
ahora.
Doncs va, no obrirem més melons.
El tema da para mucho, pero quizás mejor dejarlo estar ya porque me puedo calentar un poco.
Vale, doncs va, digui així pau, que és l'última tertúlia de l'any amb vosaltres.
Molta pau.
Sí, home, sí. Pausa per la publicitat i tornem parlant del coronavirus, eh? Som-hi.
Vaja.
Fotografia Monistrol, revelat digital i de negatiu, fotos carnet, àlbums digitals, càmeres, objectius i tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Azul 21 us desitja un bon Nadal. Mantes, cobrellits, tovalloles, trobareu un munt de regalets especials per a aquestes dates. Amb totes les mesures de seguretat contra la Covid-19, ens trobaràs a l'Avinguda Concòrdia i a la Creu de Barberà. Azul 21, la teva llar.
Llibreria Low Cost Rirrit. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Rirrit ens agrada rellegir.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són 7:00.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.
Ahir a la tertúlia dèiem amb els tertulians què passarà, hi haurà noves restriccions, no hi haurà noves restriccions, com celebrarem el cap d'any, etc, etc, i al final al migdia surten en roda de premsa i ens diuen que no hi haurà restriccions i sí, un dels aspectes que sí que crec que és objecte de debat, perquè n'estem parlant tant del coronavirus que ja moltes de les coses les hem analitzat i li hem donat moltes voltes, és el que es traspua una mica del que es va dir ahir, no? Una mica, que és Al final, la responsabilitat individual és la de cada imparar, no? El que cadascú de nosaltres fem allò que creiem que també hem de fer per tal, doncs, d'evitar contagis, d'evitar contactes, etc, tenint en compte que, com deia la consellera de Salut, Alba Vergés, les restriccions hi són i les prohibicions són prohibicions, no són recomanacions. Insistia ahir, no estem recomanant que es facin les coses d'una manera, sinó que estem prohibint que es facin d'una altra. I en aquest sentit, us volia preguntar també per això, no? Si creieu que hem d'apostar per aquesta responsabilitat personal de cada ciutadà, que hem de seguir apostant per... Les restriccions hi són, no estic dient que no hi siguin, per endurir encara més aquestes restriccions, perquè avui, per exemple, hem sentit a diferents professionals sanitaris dient que estaven molt decebuts amb que no s'haguessin incrementat les restriccions. Sentíem Antoni Trilla fa una estona, crec que a Catalunya Ràdio, el Col·legi de Metges de Catalunya també ha fet una comunicació que ha fet arribar als mitjans de comunicació demanant també, sense entendre, deien aquestes, per què no s'havien incrementat aquestes restriccions. No sé si us esperàveu que hi haguessin aquestes restriccions i si creieu que està bé que ho fiem tot, per dir-ho d'alguna manera, a la responsabilitat individual. Antonio.
Sí. Bueno, yo en parte me sorprendo de que no haya habido más o se haya endurecido las restricciones. Tengo la idea básica de un principio, la imagen que nos vendieron de que el virus se mueve y que si aíslas y no dejas que el virus circule por tus alrededores, pues no te pilla. Es decir, la única arma que había es, digamos, el confinamiento para evitar que se propague el virus, porque todo lo demás lo facilitas. Entonces, me sorprende. Yo en este tema separaría un poco, o diría que intento hacer un poco doble imagen. Una cosa es la situación de la ciudad, que a veces, cuando no queda más remedio, pues voy por la ciudad, voy por las calles, veo, vivo cerca de la Rambla, entonces con frecuencia paso por la Rambla y más o menos voy viendo un poco. Ayer fui a la farmacia, fui al cajero automático, en fin, hay una serie de actividades en las que ves cómo la gente se va, diría que se va relajando. Es decir, cada vez veo más movimiento, veo que no se mantienen las distancias, que se va cogiendo confianza entre diversos grupos de amigos y demás, y te encuentras, y entonces parece que todo lo necesitamos como agua de mayo el tener un mínimo de relaciones con los demás, cuando precisamente el mayor enemigo son las relaciones. Incluso en los bares y restaurantes me parece que el confinamiento condiciona que los restaurantes en el interior se abra con un 30%. Y bueno, si no sé si vosotros os habéis dado un paseo a mediodía y paséis por delante de restaurantes y miráis al interior, yo creo que no se respeta este 30%. En algunos casos sí, pero hay otros que no. Y son precisamente estos los restaurantes o este ámbito de la economía que sale a la calle a reclamar ayudas y reclamar. Ahí, esto, a ver, me lleva a una última reflexión, y es que en el fondo parece que siempre que tenemos que elegir entre salud o economía. Y precisamente el trasfondo de la pandemia depende un poco de cómo tengamos de fuerte el sistema sanitario, que en Cataluña y en España lo tenemos bastante, bastante deteriorado, y no quiero entrar en el tema todavía. Bueno, si queréis entramos en el tema, pero quizás no es el momento. Y por otro lado, también depende mucho de los recursos disponibles para, digamos, compensar el cierre de las actividades. Hay países como Alemania que tienen mejor economía y tienen mejor organización y que dispone de dinero para al autónomo que le obliga a cerrar, le tiene en cuenta lo que declaró el año anterior y le paga o le compensa en función del 70 o del 80% de lo que hizo el año pasado. Cosa que en España no se puede hacer porque no hay fondos. Entonces, claro, si el sistema sanitario está muy mal y no hay un duro para nadie, pues no tenemos margen de actuación. El pretender estar confinar, pero no queriendo confinar, queriendo dejar a gusto a la gente, porque en el fondo parece ser que lo trascendente ya no es en sí la gestión sanitaria, por lo menos a nivel político. Que lo importante es mirar qué hipotéticos beneficios electorales puede tener cualquier medida. Entonces estamos condicionados un poco porque en un momento dado tenemos que ir a unas elecciones y la gente nos tiene que votar. Y eso no ayuda en absoluto a resolver nada. Por lo tanto, el tema es complejo, el tema está complicado, no ayudan ni los políticos ni nadie ayuda, y yo creo que lo mejor es que en la medida de lo posible nos mantengamos aislados hasta que, o como en el año 1919, la gripe española se vaya diluyendo poco a poco, o la vacuna se acierte y ayude a eliminarla. Por lo tanto, yo creo que nos espera un año y medio, dos años, en que tenemos que tener muchísimo cuidado y, sobre todo, mirar la responsabilidad del aislamiento, que es lo que más te va a proteger.
Manel, hi haurien d'haver hagut restriccions? Està bé apostar per la responsabilitat individual?
A veure, jo quan sento el doctor Trilla que diu que s'haurien d'haver augmentat les restriccions, dic amén. Després d'haver-lo sentit durant molt de temps les coses que ha dit i la prudència amb què les diu, quan ara dic que haurien d'haver hagut més restriccions, jo hi estic d'acord. Penso que era més difícil probablement controlar el tema de Nadal, però era un tema més tancat. Era més tancat, amb unes reunions, amb una mobilitat potser més acotada. Lo dels 12 raïms i les trobades al carrer a partir de les 12 de la nit, això a mi em preocupa molt. Em preocupa després d'haver vist, sobretot, per exemple, la correlació que es va escriure, vaig veure publicat ahir, entre els canvis de mobilitat amb el pont i la caiguda del virus a la Cerdanya i al Ripollès. És a dir, hi ha una linealitat total entre la gent que va fugir cap a aquestes comarques i com ha crescut allà en 10 dies el virus. Per tant, si ara, en comptes del Ripollès, fem unes festes fins a les 1 de la nit amb gent jove que entenc que té moltes ganes de sortir, etc etc. Això d'aquí 10 dies serà un sideral. I serà un sideral, a més que coincidirà amb que han de començar les escoles, i fa patir molt l'estrès del personal dels hospitals i dels CAPs i de les instal·lacions que ja tenen, que estan en un cert nivell d'ocupació i que poden arribar a punts durs. Entre que no s'han fet restriccions i que hem viscut tant la vacuna, em fa molta por que no s'hagin fet la restricció.
Parlàvem ara de les escoles, Blai, deia ara el Manel, no? La tornada a les escoles, l'allargament del cicle. Com ho veus tot plegat, tu?
Com vols dir l'allargament del cicle?
No, que hi ha rumors en què, bueno, primer, que les escoles havien de tornar el dia 8 i ara tornaran el dia 11, per tant s'ha decidit allargar una mica més aquestes vacances, però en els sectors educatius... Ah, sí, però sí, en els sectors educatius s'està parlant que potser no serà l'11, sinó que serà el 18, eh?
No, que serà el 18? No,
es veu que
encara
això és el que es comenta...
Encara no s'ha dit, això,
no s'ha dit oficialment, però es comenta en aquells que tenim fills a les escoles, és el que arriba una mica.
Bueno, però això són rumors que van amunt i avall.
No està comprovat, ni certificat, ni res, eh?
No crec.
Però era per si tu en sabies alguna cosa per aquests contactes que tens. Que jo sé que els tens, Blai, jo sé que els tens.
Precisament per aquests contactes que tinc, que dius tu... oficialment no hi ha res d'això.
No, oficialment no, però els contactes no obria, potser saben alguna
no
cosa.
No obrir el dia 8 em sembla una mesura... Ja em semblava un error sense Covid obrir un divendres, perquè obrir un divendres a nivell de país, sabeu el que representa de despesa de calefacció? Que s'ha d'obrir doncs, el dia abans per tancar, després de 15 dies de festa, has d'obrir el dia abans per escalfar edificis grans, etc, per tornar-los a tancar un cap de setmana i obrir el dilluns amb un moment de fred, i a més enguany amb l'onada de fred que ha vingut. Vull dir que a mi em semblava un error això, vull dir, o sol el dia 7, després del 6, s'obre el dia 7, que per tradició, doncs, aquí
no,
sembla que no es pot fer.
És el dia de jugar amb les joguines, però, Blai.
Però,
el dia de jugar amb les joguines.
Però no veig per què no, eh? Però, en fi, o s'obre el dia 7 o s'obre el dilluns, eh? I es comença la setmana amb normalitat i s'escalfa els edificis, s'obren les calefaccions el diumenge al vespre, etc, i ja funciona tot. Vull dir, el del 18... Jo he sentit alguna cosa, però no hi ha res sèrio d'això, perquè i em sembla que és més del tema, de la cosa de la rumorologia. Tornant a al tema principal, a mi em sembla que apel·lar a la responsabilitat individual és una cosa fonamental. És a dir, amb tot això... I jo penso que en aquest tema la responsabilitat individual de la nostra societat ha anat creixent i ha anat creixent a mesura que ha anat veient doncs, les orelles al llop, perquè no oblidem que per nombre de morts tenim una quantitat molt important, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol, molt elevada, i per tant poca broma amb el virus aquest. En quant si s'havia de prendre més restriccions o menys, a mi el que em va sobtar és que s'obrís així massa alegrement al començament del desembre. Jo penso que, mirat així en perspectiva, tot i que els índexs en aquell moment doncs, eren bastant favorables, havien baixat quasi tots, però veient ara les conseqüències que ha tingut el desplaçament del pont, doncs potser no, s'hauria d'haver esperat una mica més. Segurament el Nadal s'ha fet bé, ja veurem el cap d'any. Ja veurem el cap d'any. Ara continua a l'hora de prendre decisions doncs la lluita que és molt lògica entre els sectors sanitaris que optarien per tancar-ho tot i restringir-ho tot i els sectors econòmics que es posen la mà al cap i clamen al cel cada vegada que es restringeix alguna cosa i asseguren doncs, que el seu sector és segur. No? Entre aquests dos pols doncs, s'ha de moure l'acció de govern i, per tant, s'han de prendre les decisions doncs, que calguin tenint en compte els dos factors. I aquí està la cosa. Segurament, doncs a mesura que anem incrementant la vacuna, que la vacuna no porti complicacions i que cada vegada hi hagi una part més de la població, aquesta immunitat de grup, que no de ramat. Jo cada vegada que sento l'expressió ramat em poso negre, de parlar de les persones com un ramat o rebanyo, ho trobo horrorós, m'agrada molt la immunitat de grup, doncs a mesura que això es vagi consolidant i vagi venint doncs, la sortida d'aquest hivern que el recordarem tots doncs, i vagi arribant la primavera i el bon temps i tot això i la immunitat, de repeteixo, de grup vagi creixent, jo penso que aquestes coses doncs, aniran quedant enrere. I penso, torno a repetir, que l'escola ho ha fet molt bé i que amb aquest factor de responsabilitat individual en els alumnes, doncs els mestres ho han sabut inculcar d'una manera molt clara, són molt responsables. Jo he vist doncs, en aquestes festes doncs, que ens han reunit dues bombolles només, doncs he vist en els petits com realment l'ús de la mascareta, de la higiene de mans, de tot això, de dir, home, s'hauria d'obrir la finestra, etcètera, etcètera, eren els primers de dir-ho i reclamar-ho. Per tant, em torno a treure el barret davant dels mestres.
Marc. Marc?
No hi és.
Marc?
S'ha dormit.
El Marc se'ns ha quedat penjat, no en sent. Jo crec que no en sent perquè si no estaria dient-nos alguna cosa.
Sí.
Se'ns ha quedat com...
Ha quedat penjat.
Ha quedat penjat, sí. Ara el recuperarem. De seguida podrem parlar amb el Marc a veure què n'opina sobre aquesta qüestió.
No ho sé.
El Marc el tenim... Sí. El tenim. Marc, et truquem per telèfon. Si tu em sents, et truquem pel mòbil. T'està trucant la Rocío, et truca de seguida. I així a veure si ho resolem. Opa. Penja l'Skype i et truquem al mòbil. Aquestes coses del directe de l'Skype, que a mi un dia d'aquests em desesperaran. En fi, estàvem parlant... Manel, deies...
Sí, no, jo sobre el tema de les restriccions i amb això de la lluita que deia l'economia i la salut, el Blai, que jo crec que té tota la raó, que és molt complicat de gestionar, pensava que simplement estava parlant amb la nit de cap d'any, que és clar, entre deixar llibertat i que llavors estan...
Ah. Doncs hem perdut els tertulians. A veure, els hem perdut tots de cop i volta, eh? No, no passa res, no passa res. Anem recuperant els tertulians. Teníem parlant el Manel Sabés, que ara no el veig. Escolteu, quina tertulia de final d'any més accidentada, eh? I a més no ho sento, ni el Blai ni l'Antonio.
Escolta.
Ara sí.
Estic
o no estic? Manel, estaves parlant tu, digues.
Sí, no, deia que el compromís en aquest cas, doncs, de que tu puguis anar a fer una celebració a les 12 i hagis de ser a casa a la 1, tampoc té una repercussió molt gran. I, per tant, jo em limitava que potser doncs, la nit de cap d'any fer-la i acabar diguem, les alegries a les 10 de la nit, almenys externes, tampoc no perjudica massa el món de la restauració. Pensava que...
Més que res perquè venen perjudicats de casa, no? El món de la restauració ja no pot fer sopars.
Per això,
de cap d'any. Per tant.
Era una mesura que no afectava massa gent i que a mi em semblava prudent evitar doncs, les trobades, no? I també evitar amb la feina amb la gent que ha de vetllar per tot això.
A veure, que tinc el Marc al mòbil, crec. Marc?
Sí, sóc aquí, ara. Sóc aquí. No us veig ara,
penjat,
però...
penjadíssim, eh?
Sí, mira quines coses que té això. Per tant, no sé on us heu quedat, però
no,
bueno,
ens hem quedat,
faig
que
una miqueta
preguntat.
La meva anàlisi.
T'hem preguntat, jo, Marc, què en penses? I no ens has contestat.
Oh, mare de Déu.
Per tant, endavant, tot teu.
Sí, no, home, primer de tot que mirant les dades i seguint una miqueta el que ens es portaven explicant tot aquest temps, clar, es fa estrany, com a mínim, que no s'apliquin més restriccions, no? Perquè si veus una corba molt a l'alça i que tot fa preveure, evidentment, que seguirà molt a l'alça perquè hi ha hagut trobades de Nadal i Sant Esteve, doncs es fa estrany que no hi hagi més restriccions, per una banda. Però llavors... Jo el que veig estrany, com a mínim, és el fet de mantenir les dues bombolles, per una banda, perquè no l'entenc de cap de les maneres, perquè si tu et trobes, per tant, dins de la llei i fent molta bondat, et trobes amb només dues bombolles, tu i una altra bombolla, però te'n trobes amb aquesta situació el dia de Nadal, canvies de bombolla per Sant Esteve i per Cap d'Any és una altra i per Reis és una altra... Els contactes han estat una absoluta barbaritat. I, a més, quadren, segons explicava, no? Perquè pel temps que en principi hi ha d'incubació del virus i de transmissió, que més o menys és això d'entorn d'una setmana, una cosa així, doncs justament és el que cau entre festes, entre Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis. Per tant, és una situació que trobo perfecta perquè els contagis incrementin exponencialment. I, a part d'això... la mobilitat intercomarcal no l'entenc, perquè al final és una barra lliure absoluta, perquè han posat unes excepcions per anar a veure familiars, gent propera, que gent propera al final pot ser tothom qui tu vulguis, perquè ja em diràs tu com hi ha un control efectiu per part de la policia d'aquest gent propera per tu, per moure per tota Catalunya, per trobar-te amb bombolles d'aquí i d'allà, i per tant jo crec que fas una situació perfecta. Per tant, es podrien haver fet, trobo, restriccions en aquest àmbit sense afectar tant el teixit econòmic, però que sí suposessin, vaja, unes menors afectacions en el creixement aquest de la corba, perquè el que està clar és que Cap d'Any de per si és xauxa, i jo mateix, segurament vosaltres també coneixeu gent que per Cap d'Any es trobarà amb algú, i moltes vegades són grups potser que són petits, però no són d'una única bombolla. Només que es trobin 5 persones, però cadascú ve d'una bombolla diferent, és que creem còctels magnífics perquè això acabi de petar per tot arreu. Bueno, veurem, però em sorprèn, perquè a més hi ha una plena concordància que dins de la comunitat mèdica, no? Hi ha doctors que no han estat d'acord en quines restriccions s'havien d'aprovar o quin tipus de mesures s'havien d'aplicar, des del doctor Mitjà, doctor Pedrós, doctor Trilla, i amb això tots han estat molt d'acord, que els hi ha sorprès molt que no s'apliqués cap restricció. Per tant, bueno, qui sóc jo, no? per opinar potser, però quan hi ha tanta unanimitat dins d'aquest sector, alguna cosa crec que no s'ha fet malament, i ahir el conseller deia que el Procicat ho havia decidit així. Jo crec que hi ha molta decisió política de fons, evidentment.
Manel, deies alguna cosa mentre parlava el Marc?
No, no, res, simplement donar-li la raó amb en Blai, que l'escola ho havien fet molt bé. I això, hi estic absolutament d'acord, i que, a més, les contaminacions que han rebut venien de fora totes.
Antonio Blai, alguna cosa?
Sí, bueno, a ver, diría que tengo ahora en la mente la imagen de un taburete de tres patas, en este caso, que sería una pata del sistema sanitario, otra pata de los recursos disponibles y la otra pata es el aislamiento. Si hay dos patas que son muy débiles, tenemos que reforzar el aislamiento o la burbuja, si queremos, en ese extremo, ¿no? Todo lo que sea marear la perdiz, marear la perdiz, todo lo que sea querer hacer cosas y no querer hacerlas, es como ir mareando la perdiz sin querer entrar en el fondo del tema, porque nos puede perjudicar, porque las decisiones se toman a nivel político y a nivel político automáticamente siempre aparece el contrario que te ataca, lo hagas bien o lo hagas mal. Si lo haces bien te dice que lo has hecho mal, en fin, ya lo estamos viendo, y más a nivel nacional que a nivel catalán, ¿eh? Entonces, claro, teniendo todo esto en cuenta, estas circunstancias, lo más lógico, lo más consecuente, lo más responsable es precisamente el incrementar lo que es el confinamiento personal, utilizar las relaciones sociales hasta que no se pueda. Y me parece que tal como viene el tema de la vacunación, que llegaremos a Semana Santa y empezaremos a vacunar, pero que llegaremos al verano y no sé si estará el 30% vacunado, con lo cual tenemos que seguir todavía en condiciones rigurosas de control hasta el verano. No sé si ya podemos, no digo dejar por perdido este año, pero que yo creo que el problema lo mantendremos durante todo este año, y si hacemos bondad, igual para la Navidad que viene, igual podemos plantearlo de otra manera, pero que el tema va para largo.
Blai.
Home, no, a mi em sembla que el que podrem plantejar ja d'una altra manera és a l'estiu, perquè si, clar, hi ha moltes incògnites en aquí, que la vacuna respongui, que no surtin complicacions, etc, etc. Però si tot funciona com d'entrada es pot preveure, doncs, en fi, a l'estiu ha d'haver ja una immunitat de grup bastant, bastant consolidada. En quant a les tres potes que parla l'Antonio encertadament, doncs, és clar, aquí ens falla una pota que és molt important, és a dir, prendre més restriccions sobre els sectors econòmics implica disposar de més diners com per fer front i per indemnitzar, doncs, els sectors perjudicats, els sectors que tanques. I aquí tenim les competències amb la gestió de la sanitat, però no tenim les competències sobre la Caixa. La Caixa les té Madrid, i Madrid està fent una política econòmica que no acabo d'entendre, i en tot cas molt lluny de la que han fet països no tan lluny com Itàlia, o potser sí, més rics com Alemanya i França, que era el camí a seguir, és a dir, d'unes indemnitzacions fortes a aquells sectors econòmics. Però, clar, aquí anem fent el que podem, i no acabo de veure una política clara a nivell d'estat en quant a les ajudes als sectors econòmics perjudicats. I per mi aquest és un tema en què l'estat espanyol ha fallat, no? Per l'altre, clar, això del virus és molt complicat, perquè fixeu-vos aquesta residència de Reus, em sembla que és, que una sola persona que va entrar de visita i era asimptomàtic a visitar els familiars ha originat un contagi de 50 i pico persones, entre ells 20 i pico de treballadors de la residència, i ja van per 10 morts. Vull dir que i una sola persona que va entrar de visita. Vull dir que és molt complicat de gestionar tota la situació,
En fi, hem d'acabar la tertúlia. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat, a l'Antonio Antiveros, al Blai Gasol, al Manel Sabés i al Marc Barrades, que el tinc al telèfon, Marc.
Sí, home, sí.
Adéu a tothom. Estàs per aquí,
vale.
Que vagi
bon
molt
any,
bé,
bon
que tingueu un molt bon any.
Bon any a tothom.
Una abraçada virtual. Que vagi bé. I d'aquesta manera hem arribat al punt de les 11. Temps ara per actualitzar les qüestions més destacades a aquesta hora, i de seguida encarem ja els últims minuts de programa.
Ràdio Sabadell. Notícies.
bon dia. Són les 11. Us parla Núria García. L'Acadèmia Catòlica de Sabadell celebra aquests dies el 150è aniversari del seu naixement. L'entitat en plena forma, malgrat el pas del temps, aglutina una trentena d'associacions i col·lectius de l'àmbit cultural i social. Ramon Graells, president de l'Acadèmia, ha destacat en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio quins reptes tenen per endavant.
D'activitats s'hi fan molt diverses. Saps el que vull dir? Llavors, mantenir tot això és un repte molt important per nosaltres. Promoure la cultura i promoure l'activitat social, que és el que fem. Realitat és el que fem.
Els actes previstos per celebrar l'aniversari, una exposició fotogràfica i unes conferències s'han hagut de cancel·lar per la pandèmia. Tot i això, s'ha editat un butlletí que repassa l'activitat de l'Acadèmia. Aquest matí, el guanyador de l'espectacular panera solidària de la Fundació Atendis ha recollit el premi que les últimes setmanes estava exposat a l'aparador de la botiga Xaviot. L'Álvaro Bosch ha explicat que va comprar una butlleta a la botiga de la seva tieta, Set and Set Home, del carrer Calderón.
Vaig arribar de Londres fa 3 setmanes. Res, vaig venir a veure la meva tieta perquè venia a passar el Nadal i tal, i pues, em va vendre aquests números i em va tocar. Ara repartir-ho, més que res, amb família sobretot, i ja tinc regals per Reis.
Aquest matí la seva família ha aterrat a la plaça de l'Àngel amb dos cotxes per poder-se emportar tots els premis, entre els quals hi ha un televisor, una bicicleta o una tauleta intel·ligent. Ara bé, el guanyador diu que el que més il·lusió li fa són els productes d'higiene i cura personal, com el lot de cremes i olis essencials. Els bombers de la Generalitat han hagut d'actuar aquest dilluns per dos despreniments de façana a conseqüència del fort vent que ha bufat en les últimes hores a la ciutat. El primer incident es va produir al carrer Víctor Català, a Can Rull, on van caure unes planxes del sostre d'un immoble plurifamiliar situat al número 6 del mateix carrer. A la tarda, a la carretera de Barcelona, una altra dotació del cos va haver de sanejar la façana d'un bloc de pisos per la caiguda de diferents elements a la via pública. I acabem. La velocitat de propagació de la Covid-19 a Catalunya ha baixat i ara se situa a l'1,09. També baixa el risc de rebrot fins als 343 punts, així com la incidència a 14 dies, que se situa en els 330 casos per cada 100.000 habitants. En paral·lel s'han declarat 2.965 nous casos i 58 noves morts. Segons el Departament de Salut, en les últimes 24 hores han augmentat els hospitalitzats als centres sanitaris catalans per Covid. També hi ha 37 pacients més a l'UCI. Temps ara per a la informació esportiva. Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El Sabadell ja pot entrenar amb normalitat després que totes les proves serològiques passades ahir hagin donat negatiu, a diferència d'altres clubs de la categoria, com l'Oviedo, l'Sporting, que sí que han tornat de vacances nadalenques amb algun futbolista contagiat. Els arlequinats estan centrats en el duel de dilluns contra el Girona, amb el qual encetaran el 2021. És el penúltim partit de la primera volta. L'objectiu pel capità Àngel Martínez passa per allargar la bona dinàmica de les últimes jornades.
Sabem que estem competint bé, sabem que bueno, l'estem plantant cara i traient coses i tenim tots els partits, tots hem tingut l'opció de portar els punts cap a casa. I bueno, tenim que continuar amb aquesta dinàmica, no? Amb aquesta confiança de saber que no som menys que ningú, que podem competir tots els partits, que competim, que creiem en la nostra filosofia, creiem en el que fem i tant de bo que es doni fruits.
La de dilluns a 6:45 del vespre serà la tornada del migcampista gironí a Montilivi. I les seleccions de waterpolo estan concentrades preparant els Jocs Olímpics. L'equip femení juga avui a les 7 del vespre contra Grècia en el marc de l'estada que estan fent a Màlaga. 4 de les convocades són de l'Astralpool Natació Sabadell: Laura Ester, Maica García, Judit Forca i Irene González. El masculí, de la seva banda, està concentrat a Tenerife. Edu Lorrio, porter del club, és un dels 7 internacionals del Sabadell.
No tenemos dudas de que serán unos días geniales e intensos de waterpolo en unas instalaciones maravillosas, con un clima perfecto.
David Martín no ha convocat a cap jugador de l'Atlètic Barceloneta després dels casos de coronavirus que es van donar tornant de la Champions. Això ha propiciat que el 50% de la llista siguin jugadors de l'Astralpool, fins a 7, a banda de l'Orrio, i són també Òscar Asensio, Lluc Bertran, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja i el
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Immersos de ple en el moment d'escriure les cartes als Reis i avui al Cafè de la Ràdio fem una proposta que potser podreu plantejar-vos d'incloure-la. És el del llibre La Fada Ginesta, que ha escrit la sabadellenca Namuro i que posa a escena la importància de les emocions a la nostra salut mental i com ens ho hem de fer per cuidar-les. A més, la recaptació, part d'aquesta que s'aconsegueixi, anirà destinada a l'Associació en Defensa de la Natura, l'ADENC. Anna Muro, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Anna, d'on surt aquesta faceta d'escriptora?
Ui, doncs fa molts anys, la veritat. De fet, em dedico diàriament a escriure, quan la meva faceta d'investigador i professora universitària, però sempre, clar, des d'un punt molt tècnic. Aquest llibre ja va començar a escriure's cap al 2005, o sigui que fa uns quants anys ja.
El 2005?
Sí, sí, sí.
15 anys fa que tens aquest llibre al cap?
Bé, estava al calaix, com tantes altres coses dels escriptors que se'ns queden al calaix, i ben bé fa doncs, uns 3 anyets que de la mà del Cristian Martínez, que és l'il·lustrador del llibre, doncs vam començar doncs, a il·lustrar-lo i a veure fins on podíem arribar. I d'aquí va aparèixer doncs, l'Ivan Oliver, que és l'impressor, que ens va oferir la possibilitat també de poder autoeditar-lo i imprimir-lo i facilitar-nos una mica tota la tasca. Aleshores, doncs, és un projecte doncs, que fa això, 15 anys que va néixer, s'ha perfeccionat en els 3 últims anys i ha vist la llum doncs, aquest any precisament de pandèmia i virus.
Anna, et sentim molt malament. No sé si et pots moure perquè et sento com entretallada, com si tinguessis ara problemes de cobertura.
Ara millor?
A veure, provem-ho. Ara sembla que més neta.
Sí.
Explica'ns una mica, però, qui és aquesta fada ginesta?
A veure, mira, la fada ginesta forma part d'un món fantàstic que s'està creant de les fades de la Mola. Aleshores, la fada ginesta és una fada que es dedica a ajudar els humans i a pintar les flors de color groc del bosc, del Parc Natural de Sant Llorenç. Però un dia, arrel de les emocions humanes que porten les persones que entren al bosc, doncs agafa un virus emocional humà i cau en una profunda depressió. I a partir d'aquí, doncs gràcies a la màgia del bosc, a la màgia dels animals i dels éssers màgics, doncs es pot recuperar. I explica una miqueta doncs, tot el procés d'identificació i poder ajudar una persona doncs, que cau en depressió o que té simptomatologia depressiva. Llavors, també introduïm la importància doncs, del bosc i de la natura com a una teràpia natural sense efectes secundaris per poder ajudar les persones a sortir dels moments complicats emocionals i bueno, amb simptomatologia depressiva.
Mm-hmm. Per tant, hi ha aquesta part, diguéssim, de tota aquesta lluita emocional, no?, que té aquesta fada que arriba en aquest punt de depressió i de com se'n surten tot plegat. Anna, jo llegint i escoltant el que m'estàs dient i veig molta relació també amb la investigació que estàs fent, que en parlàvem fa uns dies a la ràdio també, sobre la importància que té la natura, no?, per millorar les nostres emocions, no?, per estar millor nosaltres mateixos.
Sí, sí, de fet, el llibre no deixa de ser una unió de la meva trajectòria professional amb la meva passió per l'animació i la novel·la. I, efectivament, a veure, dins del món de les teràpies, de la depressió, evidentment n'hi ha moltes, però sí que és cert que s'està veient com realment el contacte amb la natura és molt necessari pel ser humà, en tant que som animals, i necessitem doncs, aquesta proximitat dels elements naturals, que ens toqui el sol, que ens toqui la natura, i sobretot els banys de bosc que fan referència a aquests olis essencials que el fet d'entrar en un bosc tu inspires i precisament la falta de contaminació, és a dir, que no hi hagi contaminació i que tinguis un aire net i pur, doncs ajuda a tots els processos fisiològics i hormonals relacionats amb la gestió de les emocions. I a partir d'aquí, doncs, bueno, tot el que està passant també arrel de la pandèmia, que estem veient la necessitat d'aproximar-nos de nou a la natura per fugir de les grans metròpolis, de la contaminació i de tota la pressa i l'estrès que portem al segle XXI. Que això és la gran malaltia del segle XXI, l'estrès. I després de períodes molt llargs d'estrès, molta gent doncs cau amb depressió, amb sintomatologia depressiva, i per això cal tornar doncs a vida tranquil·la, estar rodejats d'amistats, i sobretot de recuperar bons hàbits, d'acostar-nos a la natura i a la família i als amics, com a teràpia indispensable per poder superar una depressió.
Llavors tenim aquesta fada que se'ns... has dit que es contagia d'un virus emocional humà.
Sí.
A veure, què és un virus emocional humà?
No, a veure, tenint en compte que és un llibre destinat a infants, però també a famílies, és un llibre per tots els públics, es diu que l'estrès i la depressió són, diguem, els virus del segle XXI, els grans virus. S'ha de dir que la idea no ha sigut del 2020, el tema del virus, ja us ho dic ara. Però és una mica... Penseu que la depressió és una de les malalties més prevalents en les societats industrialitzades, que causa més baixes laborals i més absentisme, per exemple, escolar. I darrere de problemes com els dèficits d'atenció i de molta problemàtica actual, trobem a darrere problemes de depressió. És a dir, d'una mala gestió de la tristesa, de la frustració i d'altres emocions tòxiques o negatives, que es diu com la ràbia, no? Llavors, per superar aquest virus, evidentment, doncs és el que es parla, és que s'ha de treballar la resiliència, no? La capacitat de superar fracassos i moments difícils, però no, sense psiquiatritzar-ho. És a dir, estem en un moment al segle XXI que s'està psiquiatritzant la tristesa. I la tristesa és una emoció normal, humana, que el que ens demana és descansar, reposar i reflexionar sobre el rumb de la nostra vida i sobre les accions que fem doncs, per ser feliços en el dia a dia. Llavors, bueno, els fàrmacs poden ajudar, però no són la solució. Llavors, és una mica... Convidem el lector doncs, a no només a conèixer quatre trucs per poder superar estats de tristesa, sinó també a saber identificar en els altres, perquè al final hi ha uns exercicis de comprensió i una mica doncs, què ens il·lustra el llibre doncs, per poder entendre i veure en els altres quan algú està caient en una depressió, que no és tan fàcil de veure, no és tan fàcil.
Per tant, al final, en el fons és un llibre per educar-nos en les emocions, no? També, Anna?
Sí, de fet ja tenim a darrere, bueno, el que passa que vaig poc a poc perquè és difícil conjugar-ho tot i tots els projectes una mica que tinc en mà, però sí, és un projecte, en un principi, a darrere hi ha un projecte pedagògic, psicopedagògic, que és precisament per això, per fer educació emocional des de ben petitons als nanos i a les famílies, per donar eines també a les famílies per poder gestionar la tristesa en els seus fills, petits, adolescents, i en un mateix. I precisament no només fa una crida a l'educació emocional i la necessitat de fer prevenció des de ja en la infància, sinó també és una forma d'educació també mediambiental, de respondre a l'emergència climàtica i com respectar nosaltres els boscos ens poden retornar innombrables beneficis per les nostres emocions. Clar, i per la nostra calma mental, no?
Abans em deies això del món fantàstic de les fades de la Mola. Aquest món fantàstic existeix? És a dir, hi ha literatura al voltant del món fantàstic que viuria Sant Llorenç del Munt i l'Obac?
Doncs la veritat és que hi ha molts, com sabem tots, hi ha molts mites i moltes llegendes, però estan deslligats. Aleshores, amb alguns escriptors d'aquí Sabadell, que no us diré el nom perquè ho estem tot just parlant, la idea és fer una sèrie de llibres, o fins i tot contes o microrelats, en els que crearem entre tots, a partir dels personatges bàsics de que apareixen a la fada Ginesta, que hi ha la fada Romaní, la fada Cirereta, també hi ha els grans mags de la Mola, el cirurgià, el mag dels arbres, i a partir d'aquest nucli de personatges es vol crear doncs, aquest món fantàstic basat en les llegendes de la Mola. De fet, aquest primer llibre s'ubica a les Arenes i explica una mica també, ja, bueno, trobarem diferents ubicacions reals que s'hi poden trobar, i el que anirem fent a través d'aquests contes o llibres és pues donar a conèixer doncs, el Parc Natural de Sant Llorenç i les seves llegendes. I bueno, ho intentarem fer de forma col·laborativa, i bueno, hi ha l'il·lustrador que treballa també en el món de l'animació, doncs ara també ho vol moure per poder fer dibuixos animats.
Per tant, un projecte que neix, que sembla una coseta petitona, però amb un munt d'idees al darrere, no? Entenc per què està pensat des del 2005,
Anna. Sí, sí.
Ho entenc.
A veure, Les idees han sorgit en aquest últim any, perquè precisament doncs, parlant amb companys creatius, amb les diferents opcions que també ha vist l'il·lustrador, que jo no havia vist ni m'havia plantejat fer dibuixos animats, doncs és un projecte bueno, que va sin prisa però sin pausa. Arribem fins on arribem, ens autofinancem tot, i bé, és un projecte fet amb molta il·lusió i amb molt d'amor a la nostra terra, al Parc Natural de Sant Llorenç, que de fet també comptem amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la xarxa de parcs naturals de Catalunya per poder doncs, iniciar aquesta aventura creativa, no?
Anna, si el volem trobar, si el volem comprar per aquestes festes, on el podem trobar, aquest llibre?
Doncs mireu, a la llar del llibre ja hi és, i també el podeu trobar en el Art Graf, al carrer Pava Pius número 20, que són els impressors, que també en tenen allà exemplars. I si no, també ho podeu fer online, a la web www.lafadaginesta.com, i podeu també comprar-ho i que us ho portin a casa.
Uh-huh, val, perfecte, doncs opció de comprar en línia, també comprar de forma presencial, aquesta La Fada Ginesta. Doncs en aquesta pàgina web de fet també podeu entrar a xafardejar i a veure com són tots els personatges a través d'aquestes il·lustracions de les que estàvem parlant. Anna Muro, gràcies per haver-nos explicat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies, i espero que el llegiu i que sobretot als nanos i als infants i a les famílies els agradi molt.
Doncs que passis un molt bon any també, esperem
igualment.
Que sigui millor que el que hem tingut, eh?
Segur que sí. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada, Anna.
Una abraçada, igual. Adeu. Gràcies, adeu.
El cafè de la ràdio.